Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per entendre el popular mar i muntanya del nostre receptari, s'ha de tenir al davant el mapa de Catalunya, el mapa físic. Aleshores, es poden entendre moltes coses. Les riuades al Maresme, els carnavals al Garraf, l'empenta dels indianos i, fins i tot, el plat que motiva aquesta curiositat. Perquè, amb aquest mapa al davant, podem veure com des de la plana de l'Empordà fins a la plana de Tarragona, la serralada litoral resta profunditat a la plana costanera, limitant la seva activitat agrícola a uns mínims que difícilment podien garantir la supervivència dels residents de fa un parell de segles, que trobarem en el mar el complement ideal en el seu rebost. Una solució que convertir terrissaires i mariners tradicionalment antagònics en una única comunitat que compartia recursos i tècniques, a la que la necessitat obligar a allargar les hores, a les hores escàs i esquifit pollastre o gall amb aquell temps abundants productes del mar, com la llagosta, construint així un receptari on els escamarlans compartien cassola amb el pollastre, el conill amb els popets i el peu de porc amb les gambes, i el que destacava i destaca una assemblea de carns i productes marins, el mar i muntanya. I és que una cuina que a les planes de la Catalunya Nova, alliberades de la cotilla de la serralada litoral, va transmetre el seu model de mestissatge cap a l'interior, creant les coques enramades o de recapte, i on conviuen encara avui l'arengada i el tall de llom o la botifarra, sense oblidar que l'absorbent Empordà, on alguns estan interessats en concentrar tot aquest pedigrí de la cuina catalana, fins i tot el mar i muntanya també tenia un arròs fosc on gambes i calamars comparteixen cassola amb el costelló de porc i la carn de pollastre. Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, tothom!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que em faci mal.
Ui, comencem setmana. Clar, som dilluns, però és un festiu intersetmanal. I per això, aquest migdia, tenim la Fonda. Una fonda carregada de bones menges, amb un bon pica-pica, que parlarem d'un vinet, que parlarem d'un territori, que parlarem de formatges, que parlarem també... Ui, de què parlarem? Parlarem de bolets i parlarem, sobretot, amb un bon reportatge, amb una persona que de formatges en sap un niu. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I amb aquesta sintonia normalment anem al bosc, anem al camp, anem a l'hort, però avui el comencem en una prestatgeria d'un supermercat. I és que allà jo vaig a buscar una miqueta de bolets secs perquè no he tingut temps d'anar-los a buscar al bosc. I veig moixernons i, entre cometes, cama-secs. I tanquem el parèntesi, i llavors és quan truco en Marc Casabosc. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia.
I a mi, jo divendres deia, és el bolet que em posa més nerviós. Bé, em posa nerviós aquestes confusions, no?, que ens volen vendre gat per llebre.
Mira, tot i ser una confusió, aquesta no arriba als extrems d'altres que hem vist amb els bolets, com llanegues del Pirineu i invents estrafolaris que sí, han corregut durant molts anys.
Les volvarieles, no?
Sí, exacte. En aquest cas, tot i ser una confusió que porta de corcoll, perquè a més es barregen noms que fan referència a bolets diferents, no? I a més a bolets habituals, perquè el moixernó per molta gent és una cosa i el camasec n'és una altra. Però s'ha de dir que a la zona metropolitana moixernó també s'ha fet servir tradicionalment per designar o bé el camasec, és a dir, la carrereta, o bé el cama groc.
Què dius ara?
O bé el cama groc.
Però, home, però això és per, bueno, és per no coneixement del bosc, no? Perquè, clar, ja, el moixernó és el moixernó, no?
I el camassec és el camassec. Sí, però en aquests termes lingüístics, depèn d'en qui parlis, des del punt de vista més científic, o, clar, sí que tens per on agafar-ho, però d'altra banda penses, potser també és riquesa, perquè al final és com allò del pinatell, el rovelló, la pinenca, que al final dius, hòstia, no, per mi això és un... No, bueno, clar, depèn de la zona, perquè té molt a veure amb si en aquella zona aquell altre bolet hi era o no hi era fa 200 anys quan es va forjar el nom. Per exemple, de moixernons, a l'àrea metropolitana, no n'hi ha hagut mai.
Clar.
Per tant, aquell concepte a vegades quedava apropiat per una altra espècie.
Clar.
I...
Clar, no anava a dir, el que diríem per això és que el moixernó és el que coneixem com a Calocibia gambosa, que abans se li dèiem Tricholoma georgi, i en canvi el camassec, carrereta, correrola, corretjola, és el Marasmius oreades, no? Vaig bé?
Exactament, exactament. El moixernó, sobretot a les zones productives, a les zones on hi ha els dos tipus de bolets, el moixernó el guardem pel que seria el bolet de Sant Jordi, que és el Calocibia gambosa, i l'altre seria el menut, el de la, bueno, cama sec, precisament per la cama seca, eixuta, prima, no? Que, de fet, moltes vegades és una part del bolet que rebutgem i ens quedem només amb el barret perquè té fins i tot un punt estallós a la boca.
Clar, i quan anem a buscar camassecs, què hem de fer? Diguem-ne, hem d'agafar ja directament només el barret i deixem el peu, aquest camassec, allà, o l'hem d'arrencar tot? Perquè això també, durant aquesta època, diguem-ne, que hem passat aquests anys del caçadors de bolets, sempre hi havia, no?, aquesta dicotomia de pensaments?
Mira, això és molt interessant. Jo sempre recomano el mateix. Bolet prim, és a dir, de carn molt primeta, que tant ens serviria ara per parlar del camassec com podria ser pel camagroc o la trompeta, eh? Bolets de carn prima, va molt bé tallar-los, va molt bé tallar-los, i bolets de carn gruixuda, pensem en un rovelló, pensem en un cep, o fins i tot en el moixernó, va bé arrencar-los. I en el cas de la carrereta, precisament per com té la cama de dura, de fibrosa, L'ideal és una mica el que apuntaves tu, de tallar, no només tallar, sinó tallar-ho amb tisora. Fet, els grans recol·lectors de carreretes, de camassec, sempre van amb tisora. Primer, perquè van més per feina. Segona, perquè malmeten menys l'entorn. I tercera, perquè ja permet endur-te pràcticament només el barret, si tu vols.
Clar. I llavors, no hi fem cap mal al bosc si deixem el peu allà?
No hi fem cap. Amb els bolets de carn prima no hi fem absolutament cap mal, cap ni un.
Escolta'm, i el que dèiem, el moixernó de veritat, el Calocibia gambosa, un bolet que al País Basc el tenen molt, diguem-ne, molt allò com de la família, no?, el perre chico, i en canvi aquí no hi ha tanta gent que el coneixi, tot i que el seu nom sí que el coneix molta gent.
Té molt a veure amb el paisatge, eh? Una mica el que et comentava de què és un moixernó a l'àrea metropolitana en funció dels bolets que ells tenen. Pensa que el moixernó al nord, sobretot a tot el nord, el tenen amb molta estima perquè es cantenen per tot arreu. És a dir, el seu paisatge és un paisatge de moixernons. En canvi, aquí sí que és veritat que hi ha àrees productores. Hi ha la zona del Pallars, una àrea molt gran, tot el que és la part de Sort, Llavors i Rialp. Hi ha una part molt important també al Prepirineu, una mica escampadeta. Però hi ha una part al Moianès, també. Però realment, si tu t'agafes tot el mapa del territori, és un bolet que molta gent no havia consumit tradicionalment perquè a menys de 50 quilòmetres a la rodona de casa no n'hi tenien. Però i té molt a veure amb això, eh? A les zones productores, a les zones més properes als llocs productors, sí que el tenen amb estima, i de fet jo m'he trobat gent al bosc, és molt divertit, eh? Amb el moixernó passen coses que no passen amb els altres bolets. Que van a buscar-lo, però ja no per menjar-se'l, només per olorar-lo.
Home, però això te'n vas a buscar amb un bon flaquer que faci que tingui un bon molí, que faci farina fresca, no? I ja està, té el mateix olor que una farina,
sí,
acabada de fer.
Sí. Potser té un punt penetrant i el context, no?, del fet que estiguis ensumant allò al bosc, fa que et generi un record que, sobretot al principi de temporada, quan comencen a sortir, et trobes... Jo m'he passat 10 o 12 vegades d'anar a buscar... Què? Com va? I trobes amb algú per allà al bosc, diu... És que mira, diu, fa tants mesos que no l'oloro, diu que és que vinc aquí, foto el nas aquí a l'erol i em passen tots els mals. I realment és que té una olor molt, molt penetrant. Té els records de farina fresca, però clar, amb el context així fúngic de bosc i tot el que representa, doncs és molt màgic, no?
Ai, sí, com és màgic també posar-lo en un plat de vedella estufada, eh?
Oh, és una passada. El moixernó és un bolet que, si no se n'abusa, perquè de fet és un d'aquells bolets que la cuina també mor d'èxit. Si fotessis allò un plat amb mig quilo de moixernons, te'l mata moltes vegades. Però precisament per excés d'aroma, eh? Per excés d'aroma. Però és un bolet que fet servir en mesura és una delícia.
Tu prepara la cassola, que jo ja porto la vedella. Va.
Va,
moltíssimes gràcies, Marc.
Som-hi.
Fins la pròxima.
Ens veiem al bosc.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I la sintonia de la nostra guia particular de restaurants de cuina catalana. Avui, un altre dia, aquest dilluns que comencem setmana, dilluns festiu, amb l'Òscar Gómez, de cuina.net, a veure a on ens portarà avui l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què tal, senyor Gómez? Com va la setmana?
Doncs mira, la setmana ha anat molt bé i ja estem a dilluns i... Ai... Trobo ja que s'ha passat massa ràpid.
Ai, sí, eh? Però bueno, res, si estem al principi, home.
Bueno, jo volia dir la Setmana Santa.
Ah, noi,
clar. Però clar, és un dilluns que mentalment jo el tinc encara de la setmana anterior, saps?
Però si tens la mona aquí, allò sí. A punt per menjar.
Això també és veritat, això és veritat. S'ha de mirar sempre el plat mig ple.
Sí, sí. Doncs vinga, va, cap on anirem avui?
Mira, avui els que som de la zona metropolitana, com jo mateix, de Barcelona, no ens hem de desplaçar gaire lluny. Avui anem a l'Hospitalet, a un restaurant que es diu El Racó d'Antoni.
El Racó d'Antoni? No em havia sentit a parlar mai, tu.
Està a la plaça del repartidor número 4, a l'Hospitalet. El porten el Toni López Jodar i la Raquel Méndez, que són matrimoni. I jo no puc assegurar que sigui el restaurant més petit de Catalunya, però és un dels més petits de Catalunya, segur.
Què vols dir? Que no hi cabrem?
Tenen 3 taules i un aforament màxim de 8 persones.
Caram.
Sí.
A veure, això pinta, eh? Això pinta.
Sí, és d'aquests jocs extraordinaris perquè és totalment personal. És pràcticament com si estiguessis a casa seva, en el sentit que com a molt són 8 comensals, perdó. Tenen una petita barra, una planxa darrere, ho fa tot allà en aquesta planxa, fins i tot les olles, les encén la planxa i fica les olles a sobre i allà fa els guisats, i una vitrina que recorre la petita barra a sobre on cada matí el Toni posa allà les joies que ha anat a buscar a Mercabarna. Si li dones una mica de corda, pot explicar mil històries de quan va a Mercabarna i del mundillo de com aconseguir el millor peix possible, el millor marís, que és un enamorat del producte del mar i el tracta molt bé, té moltíssima mà per la cuina.
Clar, jo he fet una d'aquelles coses que moltes vegades fem quan ens diuen el nom d'algun restaurant o d'algun indret, i que és allò, agafar, posar-ho en un cercador d'internet, i allà on et diu fotos, posar. I clar, veus aquí que uns llamàntols, que uns alfonsinyos, que un pop fantàstic... I segons quines ampolles de vi espectaculars, que sí. Dius, aquí s'hi menja, aquí a Solera, eh?
Té moltíssima intenció en tot el que fan. Jo, a mi m'agrada molt, a ell li agrada la palometa vermella, o el virrei, i és aquest peix que té aquest ull tan gros.
Sí.
I, clar, quan estic allà darrere la vitrina i tu entres i et trobes aquell ull mirant, a mi em fa molta, molta gràcia. També els pops que comentaves se'ls fa portar de la Ria de Pontevedra, perquè això sí, estem parlant d'un restaurant que cuida molt el producte i aleshores doncs, és també una mica per donar-se una nit especial o un àpat especial, eh? Perquè evidentment no és que sigui car, però és un producte que té un preu.
Clar. De fet, aquí el que dius, no? Aquí el que hem de fer és menjar-hi bon peix de costa, no?
Sí, bon peix de costa. Com diu el Toni, si te pongo lenguado, si està pelat, malament, perquè pelar el llenguado és molt complicat, el llenguado ha de ser acabat de sortir del mar, és molt difícil de pelar, per tant, desconfia quan trobis un llenguado així pelat fàcil, i bueno, ell ja et comento que que és un enamorat del peix, i si li dones corda, que ell a més li agrada xerrar, t'explicarà mil coses del mar, i és no tant, però també molt interessant. No tant com menjar, però és també molt interessant la conversa que et dona.
Clar, a mi una de les coses que m'agrada és que són aquells llocs que si no t'ho diuen, potser hi passaries de llarg, no perquè no diguem-ne, no sigui bonic des de... No, perquè de fora sembla un restaurant, diguem-ne, convencional. Vull dir que tant hi pots trobar algú amb solera, com dius aquí, no? En Toni, que fa aquesta cuina de sempre, aquesta cuina de producte i tot això, o t'hi podries trobar allò, qualsevol tipus de cuina, no? I en canvi, quan arribes aquí dintre i veus aquesta nevera plena de bon peix i de bon producte, clar, això canvia.
Canvia molt, sí. A més, no tenen ni terrassa i, vull dir, realment sí que des de fora és una mica un tapat. La veritat és, per mi és un tapat de l'Hospitalet i una mica també del país. Hi ha pocs restaurants de peix que tinguin aquesta qualitat, almenys que jo m'hagi trobat. A mi em sembla un lloc fantàstic. I a banda del peix, heu de tastar també els flams de formatge que prepara la Raquel. Un plat de formatge espectacular, molt suau, no gaire dolç, és un equilibri perfecte entre el gust de l'ou, el gust de llet, i no dona la recepta. Jo l'he preguntat i diu que és un secret de família i no dona mai la recepta. Oh, i és una pena perquè m'agradaria molt poder-lo fer a casa. És un plat sensacional.
Oi, i ara estic veient aquí un bacallà amb mongetes i espàrrecs bladers, i després una cosa que em fa molta gràcia, i és que una cosa que podem veure a tots els restaurants i que passa per normal, i que en canvi quan arriba el peix dius, carai aquests, que és que foten un bon peix de reacció o de dues reaccions a la planxa amb patates fregides, no? Amb patates, però patates fregides de veritat.
De veritat, sí, patates fregides per ells, te les fregeixen al moment, i te les tallen i te les fregeixen al moment, i és un lloc fantàstic, de debò. Jo he fet uns àpats meravellosos, amb zero glamour, però a tope de sabor i amb un gaudí absolut, és fantàstic.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana, el Racó d'Antoni, de la plaça del repartidor número 4 d'Hospitalet de Llobregat. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Vinga, va, i et deixo que vagis a menjar la mona.
Merci.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat als nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Ai, avui hem anat cap al Baix Empordà... Hòstia, és que sí, està bé aquí, eh? Clar, un podria pensar que som uns privilegiats aquí a la Font, i és que clar, és que ho som, uns privilegiats, perquè gran part del programa ens el passem per voltar Catalunya, per veure tots els ets i uts, per veure les estacions com van, i és que avui l'estació, la primavera, la tenim a tocar, perquè hem vingut fins a Pals, hem anat cap a la banda de mar, no a la banda del poble, sinó per allà on hi ha els arrossers, i de ben segur que hi trobarem moltes més coses, perquè jo estic veient per aquí moltes plantes silvestres. I, mira, ja la... però què fa aquesta dona aquí ja recollint... Què fa? Recollint flors.
Hola, Pep!
Iolanda, què tal?
Molt bé, m'has pillat aquí recol·lectant avui, eh?
Però què fas amb tantes flors? La gran majoria de les que veig aquí, algunes penso que, bueno, que són d'aquelles que són per donar de menjar als conills, altres que se'ls foten els cavalls, i les altres jo no sé si me'ls menjaria, eh?
Home, ben contents que estan ells, eh? Si es mengen aquestes flors, vull dir que aquestes malves, totes aquestes malves, les roselles, aquestes flors d'aquests alls que estan sortint ara a marges, vull dir que te les pots posar perfectament amb una amanida, totes aquestes. N'hi ha que no, eh? Cal conèixer-les, també, vull dir que això ens falta poder.
Avui hem vingut fins a Pals per parlar amb la Iolanda Buscos, i sobretot per parlar d'un nou llibre que aquest Sant Jordi jo crec que farà furor, amb aquest cuinar amb flors, perquè, Clar, les flors es poden menjar?
Sí, clar, de fet ja fa molt de temps que mengem flors. El que passa és que sí que, clar, com que no les venen al supermercat, és allò de que s'ha anat perdent l'acostum de menjar flors. Però és algo que ja ve molt d'antic, jo no m'he inventat res. De fet, part de tot el que conec sobre les flors és una herència ja familiar, no? I llavors que he anat ampliant jo després estudiant una miqueta més, però vull dir que realment hi ha molta flora comestible que ignorem, i quan saps el gust que té, doncs, bueno, és a la cuina té unes possibilitats increïbles.
Clar, potser és el que ens passa, no? Que, per una banda, a la cuina, les flors ens hi han entrat d'una manera, no sé si, deixa-m'ho dir, tu em corregeixes, eh? D'una manera una mica snob, és a dir, posem flors o posem pètals però sense pensar en quin gust tenen o si poden tenir o no, perquè, clar, també ens passa de que quan un va a buscar flors, ara que estem en plena primavera i que, mira, d'aquí a poc tenim el Sant Jordi, les roses moltes vegades no fan olor, no? Llavors, per una banda són comestibles, per l'altra no fan olor algunes, mm-hmm. I ens les posem, diguem-ne, perquè queden bé, perquè són maques, no?
Clar.
Però sí que en tenen, sobretot si els vas a buscar tu en estat salvatge.
Exacte, sí, tens tota la raó del món, eh? De la flor se n'ha fet un ús com molt decoratiu, ornamental, i a vegades també aquesta part és snob, però quan realment la integres dintre d'un plat, coneixent el seu sabor, la seva aroma, és com tenir una mica l'art aquest de les espècies, no? Quan saps posar l'espècie que li toca al plat, doncs realment el puges amb un altre escaló, aquella recepta, no? Al final, doncs, conèixer les flors comestibles, les que es poden menjar, però sobretot les que ens podem cultivar nosaltres mateixos i que les puguem anar a recollir nosaltres mateixos, doncs tens un ingredient que és viu, que està ple d'energia, la flor és molt més que vitamines i nutrients, vull dir que és una part que t'alimenta, no? Vull dir, aquesta part energia vital de les flors que jo sempre dic, no? I això als plats li dona una vida, una frescura meravellosa.
Doncs això és el que volem parlar avui, de flors que es mengen. Com us deia, volem parlar perquè la Iolanda acaba de treure amb l'editorial Cusatània aquest llibre Cuinar amb flors, receptes per connectar amb la natura. I mai més ben dit, amb aquests últims dos anyets i escaig que portem amb aquesta, diguem-ne, maleïda Covid, no?, que quan ens deixen pasturar, fotem el camp de les ciutats i intentem anar al lloc més inhòspit, sobretot per això, no? I llavors és quan descobreixes olors, descobreixes aromes, descobreixes paisatges, no? Mm-hmm. Ara fa molt poquet aquests arbres fruiters que hi ha per aquí a la zona de Lleida tan fantàstics.
Preciós.
I ara ho estic veient aquí, aquesta plana de pals, no? Amb les medes aquí al costat. Mira, les antenes ja no es veuen aquí,
no,
eh?
Ja no. Tenim les medes, tenim tots aquests camins que volten, doncs, aquests arrossars, i que tenim també, bueno, i que els camins de ronda després a la platja, i això, i tenim moltes plantes, inclús, que creixen a la sorra. El que passa és que d'allà les dunes està protegint, no les podem agafar, però hi ha algunes plantes, no sé, el mateix fonoll marí o la caquile marítima, que aquí en parlo també d'algunes d'aquestes, o el violer marí, que fa un aroma increïble, i que aquest violer marí el posat al plat de peix és, bueno, és algo al·lucinant. Vull dir que conèixer aquestes plantes, saber com creixen, com són, i introduir-les dintre dels plats, és un tros de paisatge, no?, que acabes posant com una postal comestible, no?, gairebé.
Clar, la Iolanda, jo crec que vas néixer entre cassoles,
sí.
Però a les cassoles de casa no crec que hi haguessin flors. Com va venir aquesta passió, diguem-ne, per la naturalesa, per les flors, per les plantes silvestres?
Mira, el meu pare era pastor i la meva mare cuinera. Llavors, clar, jo m'anava a pasturar també amb el meu pare i em portava a pasturar amb les ovelles. I igual que les ovelles menjaven totes les floretes, doncs a mi també em feia pasturar. Tasta aquesta, tasta l'altra. I llavors, doncs, allà estirada terra, jugant amb marietes i jugant, imagina't, no? Llavors, quan arribava a casa, ma mare, que és d'origen andalús, doncs té una tradició de molt de recolectar i aprofitament, doncs, increïble, no? Llavors, doncs, el que feia, doncs, era sempre, doncs, ella posava, doncs, totes aquells, els colitxos, les flors de la rosella, tot això ho posava, però per la família, no per al restaurant. Al restaurant se servien cassola se servien rostits i només branquetes de romaní i algunes aromàtiques, i les flors ens les donava la família. I va ser d'aquí una mica, sí.
Clar, bueno, les ovelles i els ceis pasturen, mengen flors, com dius, però també depèn de quina mengen, a vegades les passen una mica canutes i,
sí.
I no, llavors, clar, una cosa és, mira, Gavà, tenim roselles, coses que més o menys es coneixen, com el cas dels bolets, mm-hmm. però després hi ha aquelles que, ep, aquesta no la toquis, no l'agafis, que n'hi ha més que, diguem-ne, que són incomestibles del que ens pensem, no?
Sí, n'hi ha moltes que et poden portar un bon mal de panxa, i llavors també la quantitat, evidentment no et menjaràs 2 quilos de corretjoles, per exemple, no? Però si te'n menges 1, 2, 3 o 4, no passa res, no? O les roselles, per exemple, tenen aquestes propietats que són tranquil·litzants, sense arribar a l'altra rosella, la Somniforum, no? Que és una altra història, no?
El cascall, no?
El cascall, exacte, aquesta no ens la podríem menjar, però amb la rosella podem menjar les fulles tendres, aquests pètals que semblen de seda, que són boníssims, inclús les ponzelles abans d'obrir-se, confitades amb sal i vinagre, com si fossin tàperes, també estan molt bones, no? Vull dir que hi ha maneres de cuinar aquestes flors, hi ha maneres de fer rebost també amb les flors, de fer salses, de fer vinagretes, inclús de fer begudes, com ara que tenim ja els saucs ja a punt. Mira, aquí al voltant, has vist, vinguent cap aquí els camps de pals, tot aquest recs, el saúc li encanta, els marges regats. I tots aquests rierols creixen ofenosos i estan aquestes flors ara. Bueno, per allà dalt la Garrotxa també en teniu de molt macos, de saúquers, també.
Sí, clar, però jo mai he fet el xampanyet de saúc que tu portes ja...
Molts anys,
sinó dècades, sí. Fent-lo, no? A veure, ja, va, m'hi poso.
Vale.
Per fer un bon xampanyet de saúc, com ho haig de fer-ho, això?
Bé, te n'has d'anar a buscar... Jo sempre segueixo molt l'energia de la... Aquí en el llibre ho explico, saps? Les fases de la lluna i la part energètica de les flors en base als cicles lluners. Sobretot per fer elaboracions d'aquest tipus com les begudes fermentades. I en aquest cas, doncs, el que faig és agafar... Doncs, me'n vaig amb quart creixent, amb un dia que sigui una constel·lació d'aire, no? Mires el calendari del pagès i allà t'ho diu, tranquil, no hi ha secret, eh? Vull dir, allà el calendari ho posa. I llavors, doncs, me'n vaig a buscar les flors i recullo, doncs, faig uns 10 litres amb una de majuana, per exemple, no? Doncs necessitaré 40 flors de saúquer, 40 flors, vull dir, el pom sencer. Després necessitaré 10 litres d'aigua, 1 quilo de sucre, 100 mil·lilitres, de suc de llimona, i tot això ho poso tot dintre d'una damajuana, d'aquestes verdes, no? Sol i serena, tapat amb un tovalló que respiri una miqueta. I això, de quart creixent a lluna plena, hi ha màgia allà dintre. Vull dir, allò fa una fermentació que la flor fa com un bel flor a sobre, que si surt una miqueta de florit no passa res, i usa la capa que protegeix el líquid, i llavors a lluna plena filtro. I després d'aquest filtrat amb drap, que estigui ben filtradet, ho poso amb ampolla de cava i amb una xapa, o amb unes ampolles, les ampolles aquestes que tenen argolla, també pot funcionar.
Les de graciosa, no?
Però que siguin fortes, perquè si no, a vegades peten, perquè això agafa molta pressió. Llavors, penseu que acaba de fermentar dins de l'ampolla i més d'una ha acabat petant. I llavors ho poses en fred, en un lloc fosc, i al cap de 3 setmanes ja tens el gas fet i, escolta, fas una copeta d'aquest xampanyet meravellós.
Clar,
i es posa tan bé.
Clar, ara que deies això, un dia em preguntava: escolta, i tu com ho saps si aquestes ampolles, això, no?, de graciosa, de gasosa,
sí,
que podem comprar, si aguanten o no aguanten? I hi va haver un senyor que em va dir una cosa que jo crec que això és allò demostrat científicament. Fixa-t'hi, les ampolles aquestes de graciosa o de cervesa, no? N'hi ha moltes que el cul és pla,
sí,
i altres que el cul és bombat.
Vale.
És a dir, com les ampolles de cava. És a dir, si ens hi hem fixat, les ampolles de cava, el cul està bombat cap endintre. Per
sí.
què? Perquè va molt bé, diguem-ne, és a dir, és una manera de que la pressió que hi ha dins de l'ampolla és com una cosa que reforça.
Vale.
Llavors em van dir, sempre que agafis ampolles d'aquestes del
de
tipus de cervesa,
sí,
de l'argolla,
sí,
mira que estiguin, diguem-ne, que tinguin aquest cul abombat cap aquí. Doncs
pues és una molt bona recomanació, eh? Perquè jo sempre, clar, sempre deia a la gent, aquestes d'argolla, si no, perquè, clar, a vegades trobar ampolles de cava amb poca quantitat és difícil, i no m'hi havia parat a pensar amb aquest detall. Doncs sí, te'l copio.
Clar, aquí hi ha una cosa, Iolanda, i això de la lluna, perquè mira que aquí a la fonda ja n'hem anat a parlar també de llunes, sí, i de tot això de la biodinàmica i tot això, no? Però, clar, per exemple, en una temporada, jo no sé aquesta primavera com estem anant, i aquí m'ho hauràs de dir tu, però, per exemple, aquest any de que ens va nevar a principis d'abril, sí, a alguns indrets, cap al voltant de 1.000 metres, sí, i que ens ve la calor, que no sé què, no sabem si estem avançats o no estem avançats. Serà el millor moment en quart creixent o no? Com ho fem, això? Com ho sabem?
Clar, jo sempre, Luca, a part de la meteorologia que faci, sí que és veritat que si està plovent molt, per exemple, les flors de sauquer o totes les flors en general, quan està plovent, si les agafes, s'espatllen molt, molt ràpidament o no tenen els llevats idonis per fer la fermentació després, no? Llavors sí que cal esperar. Però seguir una miqueta, doncs, aquesta fase de la lluna ens ajuda després que depèn del que vulguem fer. Si volem fermentar, doncs, amb lluna creixent, o si volem fer confitats o maceracions, maduracions amb lluna decreixent també, no? Però sí que la meteorologia en aquí, no, el calendari del pagès, saps, et diu que aquest dia és el millor per plantar, per les energies còsmiques, que està per sobre de lo que és la meteorologia, això. Ara, després tu has d'aquí intentar, doncs, allò, si aquella hora no pots, doncs l'endemà segurament que ho trobaràs, no?
Clar, per exemple, ara estic veient aquí que hi ha molts de no sé com li dius tu, aquesta flor vermella, la rosella, sí, amb rosella podríem fer un xampany. Panyet. És a dir, podem fer xampanyets amb qualsevol tipus de flor?
Clar, en el cas de la rosella, el gust, en aquest cas, no podríem. O sigui, que porti sucre, aigua, llimona, vale? La llimona d'àcid cítric, això és com una base, no? I llavors, doncs, pots jugar amb la flor que vulguis. Hi ha algunes flors que les hauràs de deixar més temps fermentant, per exemple, amb la rosa, jo ho faig amb la rosa, i més l'haig de deixar més de 7 dies fermentant. Algunes vegades fins de 21 l'he deixada. Però depèn de la flor, si és més forta o menys, no? Inclús amb les violetes també queda molt bé. Ara ja les hem passades, però jo també n'he fet de violetes i també ha quedat molt bo. Ha de ser que la flor en si que també tingui bon gust. La rosella és molt bona per les amanides, però potser no tant per fer un xampanyet, sí.
Flors que serveixen per fer xampanyets i altres, per exemple, que serveixen més per encurtir. Per exemple, de tot aquest reguitzell que tens aquí al cabàs, quines són les que t'anirien més bé per encurtir, ara que estan tan de moda els envinagrats?
Sí, per exemple, totes aquestes que són d'alls i cebes, mira, precisament tenim el llibre obert per aquesta pàgina i és tots aquests bulbs d'alls i cebes silvestres, doncs aquests són bons per encurtir. Per encurtir sempre flors que la punzella, no? Per exemple, els dents de lleó, abans que s'obri la flor, fa aquesta punzella tancada i és boníssima, és molt més bona inclús que una tàpara. És increïble el gust que té. I llavors de la rosella doncs també, no? Totes aquestes punzelles es poden encurtir. Una vegada està oberta la flor, ja necessitem que sigui una flor més, amb més cos, com el crespinell. El crespinell està boníssim. L'arròs de pardal en diuen també.
Arròs de pardal?
Arròs de pardal en diuen. El crespinell.
Com es diu?
El sèdum sediforme, que és aquesta planta que surt crassa entremig de la rocalla, les vinyes i així, i això està, que també faig el matifoc, que és un xarop que amb aquesta planta coberta de sucre fa un xarop vermell que deia matifoc perquè matava l'acidesa d'estómac. Vull dir que imagina't si ve d'antic, això.
Home, doncs, això. I això per què no ho venen a les farmàcies? No està científicament demostrat?
No està, exacte. És que imagina que per fer aquest llibre també m'he hagut d'aguantar una miqueta, no? De retindre algunes de les meves receptes aquestes ancestrals. No totes poden anar amb un llibre per tots els públics, no? I llavors, doncs, algunes me les he hagut de reservar, però aquí està tot completament comprovat.
Clar, perquè aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades no es diu, no? Per exemple, aquest coneixement que un pot arribar a tenir sobre una planta o per exemple, aquella gent que va o que anava, no? A l'herbolari, no? I dius, mira aquesta planta, i que te'n dones compte de que a vegades molts medicaments, diguem-ne, porten principis actius d'aquella planta,
sí,
però clar, una cosa és una cosa que ja està científicament demostrada i que a més hi ha la quantitat, no?
Yeah.
Que hi ha d'haver-hi, perquè clar, per exemple, la menta, ja ho sabem, no, que la menta si puja la pressió o la baixa, però clar, suposo que no deu ser el mateix una menta, no sé, d'aquesta que puguis tenir per aquí al costat a pals, o una menta que estigui a 1.000 metres d'alçada.
Clar, també és veritat, les propietats de les plantes amb els seus olis essencials canvien segons l'altitud. I això també és important perquè al final són ingredients, és part de l'aliment que ens estem menjant. I conèixer bé les propietats de les plantes amb els seus usos aplicats a la cuina al final també és un benefici, perquè si saps de les propietats digestives de moltes plantes, les podem aprofitar per coure llegums, per aplicar una vinagreta a l'amanida, per posar-li en aquell gazpacho, en aquella sopeta freda, perquè a l'estiu necessites estar més hidratat i que a més a reforçar minerals, no? Doncs si coneixes una mica totes les propietats, també en parlo en el llibre, de que totes aquestes propietats que tenen aquestes flors i que les pots introduir amb l'alimentació i d'aquesta manera doncs també fas salut, no? No només t'estàs alimentant, és aquesta part alegre, no?, que té un plat amb flors, però a més doncs saps que vas de la maneta de la natura. Cada estació tenim les flors que ens anirien bé per consumir, per estar sants.
Clar, ara que parlaves tu, per exemple, d'una planta que ens pot semblar tan llunyana perquè la gent no la va buscar, però sí que en tenim per aquí, no?, les tàperes, i que te'n dones compte de que tenim cultures, diguem-ne, tan properes com pot ser, per exemple, la cultura italiana, que, diguem-ne, en línia recta estem molt, molt, molt a prop, no?, i que te'n dones compte això, no? Per exemple, mira, l'altre dia vaig estar en un restaurant a Barcelona, a l'Agreste, que
m'encanta Fabio.
Fabio
m'encanta.
Bueno, en Fabio i la Rosa són fantàstics. I en Fabio diu, vine cap aquí, que hi ha una cosa que segur que no l'has tastada. I li acabava d'arribar fulla confitada, de fet era fulla encurtida de tàperes. I dic, sí. I això perquè no es ven aquí?
Ja.
No?
Doncs això és molt interessant, no només la fulla, sinó tot el brot, diguéssim, final, li has de treure una mica les espines, perquè té espines, però jo m'he fet pots sencers amb tota la fulla encurtida, també, i queda, a més que en el plat, i queda meravellós. Vull dir que hi ha molts d'aquests brots així que pots encurtir, que no, a vegades només fem els espargs, per exemple, no? Doncs hi ha molts d'aquests, per exemple, el llúpol. El llúpol, quan surten ja els turions petits, quan surten els aquests brots, també és com si fossin espàrrecs i es fan també amb aigua, sal i vinagre, i també queden boníssims. També. Tens un rebost curiós.
El llúpol també és tranquil·litzant.
També, sí, exacte.
Clar, aquí hi ha una cosa important també amb tot això que deies, que és el coneixement, no? Cosa que a molts cuiners i cuineres ens falta, sobretot perquè una cosa és allò, demanar-ho i que t'ho portin, o anar al mercat i veure-ho allà amb un paquetet i que més et diu el nom, i l'altra és, vinga, no? Anem-ho a buscar nosaltres, que jo en Casa Bosch sempre
sí,
li dic, escolta, jo no en veig cap de bolet. Vull dir que tu aquí, amb aquest gran rellam de cistell que portes ben ple de flors, segurament que avui t'acaba sent. Però hi ha una cosa important que ho deies tu abans, és a dir, hi ha llocs on els podem agafar, llocs on no els podem agafar. I també hi ha una altra cosa que a vegades ens passa, i és que ens pensem que el món és nostre i potser ens posem en llocs on no ens hi haurien de posar. El respecte per la natura i pel paisatge és molt important. No?
Molt important, sí, sobretot perquè tenim molts espais protegits, per sort, i que hem de saber que no hi ha males herbes, que totes les herbes que surten de manera espontània tenen una finalitat en el lloc on te surten, o surten per algú, i que allà on ens posem, que sigui en un lloc segur, sa, que no hi hagi doncs, granges purins al costat, i que formi, o sigui, que sigui una algo que no puguis malmetre, no?, l'entorn, i que si agafes doncs una planta, que assegura-te'n de que n'hi hagi moltes més, no?, per no acabar, doncs, anar facilitant que hi continuïn sortint, no?, doncs aquelles plantes, però al final és molt maco perquè és com anar a la boletera, tu ja saps, tens una estima especial per aquests llocs, on ja saps que hi surten aquests bolets, doncs a mi em passa el mateix amb les plantes, i vaig i l'alegria que tinc de quan la natura em diu, mira, aquí la tens, saps?, m'omple de joia, i la veritat és molt bonic fer aquestes passejades.
Ai, és que em fas córrer ara perquè, escolta'm, tu és ben bé que aquí al camp t'hi sents com a casa perquè no pares. I clar, ara en veig una que em fa pensar en una que ens va arribar, ens deien, mira, aquesta ve del nord d'Europa, tal i qual, i resulta que és molt semblant, no? La Ficoide glaciale, l'Apteni, no?
Bueno, no, la Ficoide glaciale és una que surt més de llocs més desèrtics, que en tenim a les illes i així. Abans en teníem, De fet, hi ha per aquí a la platja de Pals i ara hi ha uns estudis d'unes proves per poder fer aquestes plantes que surten entremig de salobres, no?, aquestes flors. I llavors aquesta, l'Aptènia, és una altra, que també és una planta planta crassa, però que no és tan salada com la Glacial Ficoide. Però hi ha tot un grup d'aquestes plantes crasses que surten per aquí vora mar, que són superinteressants i que, a més, donen frescor, són cruixents i que també es poden encurtir, com hem parlat abans. No?
Mm. I la gardènia?
Oh, la gardènia.
Per què serveix la gardènia? Perquè mira que és bonica, eh?
Sí, es menja la flor, els seus pètals es mengen i és una miqueta doncs, com la, el gessamí, no? Diguéssim. Doncs, sobretot per donar aroma, amb aquesta sí que podríem fer un xampanyet, amb la gardènia. Ah. Perquè, a més, molt aromàtic i li podem donar inclús un punt dolcet, no? La gardènia té un gust molt aromàtic i alhora dolç. Sembla aquell ametlló tendre, no? Aquell ametlló quan ja està blanquet però tendre que té aquest gust, doncs a més jo li poso amb moltes vegades per sobre amanides, a sobre d'una crema, en el llibre també l'he introduïda i a més que té un significat, hi ha el llenguatge de la flor, ja per si el llenguatge emocional de quan et menges aquella flor, a què et recorda? On et fa anar, no? Vull dir, és maco, menjar flors, és molt maco.
Clar, home, mira, una d'aquestes que porta allò directament a la Provença i que és la lavanda, no?
Sí.
Cosa que, segons tinc entès, no tota la lavanda que hi ha a la Provença és lavanda que podríem arribar a menjar, no?
No, exacte.
Com funciona això?
Bueno, sobretot per la quantitat d'olis essencials que tenen, no? Que n'hi ha alguna, la latifòlia, bueno, hi ha l'espígol. Nosaltres aquí tenim el cap d'asa. I, escolta'm, el cap d'asa nostre, que és la lavàndula estoeques, és boníssima, ens la podem menjar els pètals, i saps què faig jo sempre amb aquesta, que segurament m'has vist alguna foto per aquí, quan vaig amb gent a pasturar, o per aquí a Pals, aquí a les sorreres de per aquí darrere, en creix molta silvestre, i ara quan passegem, ara quan tornem enrere, te faré fer aquest exercici. Agafes dues flors de cap d'as i te'n poses una a cada nas, a cada forat de nas. I vas respirant, jo mira, en temps de pandèmia, la gent deia, mira, això és el filtre anti-Covid, i començar amb les passejades sempre amb una flor de cap d'as a cada forat de nas. I quan arribes a lloc, tens una sensació d'aire pur, de que sembla que tot tu creixis, saps? Vull dir, és increïble.
Sembla que m'estiguis fotent un anunci d'un suavitzant a la tele, eh? Perquè és això, és a dir, el suavitzant, diguem, d'aquell que la frescor i el...
És que és emocionant, no? De veritat, ho has de provar.
Clar, n'hi ha una altra que mira, aquesta la veig que en tens força aquí, que és que és, no sé com li dius, com és aquesta?
Aquesta és l'epidi és el trencapedres, en deien, que era per trencar les pedres del ronyó. Es fa servir medicinalment com això. Però la flor és superpicant, és com el wasabi, o és com la rabanissa. Saps el gust de la rabanissa blanca? Mm-hmm. Els caps blancs, que aquí ara en tenim ple. Mira, te n'he portat també aquí.
Déu-n'hi-do.
I en tinc aquí el cistell per fer una salsa d'aquestes de mostassa salvatge, però aquesta de l'epidi te la pots plantar a casa també, i una fulla d'aquesta mastegada, i és ben bé igual que el wasabi. Igual.
Però, i si tens pedres del ronyó, què?
Pues van bé per desfer les pedres del ronyó, aquesta planta.
Sí?
Precisament. Sí, sí, sí.
Però
sí.
Anirà prou ràpid per desfer les pedres o què?
Clar, això és... Ja, després aquí ja... No vull substituir... Ho dic sempre al principi del llibre, ho dic. Que res del que jo dic aquí substitueixi l'opinió del teu metge, sobretot.
La part farmacològica,
exacte.
Eh?
No. Vull dir, jo t'aconsello que hi sé que aquesta planta va bé per això, perquè està científicament demostrat, però amb nivell de dosis, teràpies i així, vull dir, millor que això t'ho faci un metge, sí.
Clar, i aquesta que dius que el lapidi que té aquest punt, diguem-ne, de picant, i mira que el que dèiem al principi, no? Estem molt avasats, no? El wasabi, oi, que m'agrada el wasabi.
Clar, ve d'allà l'altra punta.
I el que ens costa, i el que val, no?
Sí.
I en canvi en tenim un aquí que no li fotem cas, no?
Exacte, i amb això doncs tu tritures amb una miqueta d'oli, sal i vinagre, te fas així un triturat i escolta, més increïble, eh? Vull dir, està picant, però superpicant.
Avui estem aquí a Pals, entre mig dels camps, per parlar sobretot d'aquest llibre que ha estret Iolanda, Cuinar amb flors, receptes per connectar amb la natura. Però clar, avui, per exemple, que estem aquí, que devem estar a 4 metres per damunt del nivell del mar.
Sí.
Però si anéssim a 1.004 metres, de ben segur que hi trobaríem unes altres plantes,
sí,
no?
Sí. A més, amb una altra etapa de floració, perquè aquí has vist que els saucs ja estan començant a florir. Però clar, si pugem cap amunt, encara no. Vull dir, allà venen una miqueta més tard, no? És per això que a vegades, quan se m'acaben d'aquí ja de la costa, que ja comencem a estar secs, llavors pujo una miqueta cap a terra endins, no? També, vull dir que hi ha diferents flors, i lo maco és això, eh? Poder traslladar el paisatge al plat, però el paisatge de cada lloc, saps? Vull dir que a vegades lo exòtic no és lo que ve de lluny, sinó lo que no coneixem i que tenim ben a prop.
Mm. I els lliris? Els lliris també es mengen?
No tots, eh? No tots. Aquest tenim l'hemerocalis, que és el lliri d'un dia, que en diem, i aquest té un gust dolç, cruixent, inclús es poden a Indonèsia, per exemple, aquest el cultiven per menjar i es mengen les punzelles així saltejades abans d'obrir la flor i el menja moltíssim en allà. Vull dir, de fet, va ser d'un viatge d'allà on em vaig meravellar de la cuina que feien amb aquests lliris.
Clar, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè a vegades te'n dones compte del valor que tenen algunes plantes quan et diuen que és un superaliment, tu.
Ah, ja.
No? Per exemple, no? La rosa canina, no? L'escaramujo que deia en Silvia Rodríguez, i que es veu que és tan bona, no?
Vitamina C, sí, amb els esportistes, vull dir que realment se'n fan xarops, se'n fan, bueno, hasta barretes energètiques i tot. Tenim el nostre, vull dir, cap aquí als Pirineus, vull dir, es fan cosetes per a... s'està començant, vaja.
Però hi ha molta feina aquí amb la rosa canina,
hi ha molta feina. Jo quan jo faig un gelat, per exemple, primer l'has de convertir en suc o en puré, i després d'allà, després passar-ho, deshidratar-ho o fer o en pols, no? Vull dir que té una eina... De fet, totes aquestes plantes silvestres tenen aquesta feina d'anar-les a recol·lectar, i després la part de la preparació, neteja... Però és una feina molt i molt agraïda.
Clar, perquè aquí hi ha una cosa important, i és, diguem-ne, què vols fer? És a dir, una cosa és trobo aquestes flors, l'altra és avui què vull fer? Mm. Vull encurtir, vull confitar, vull fer xarop, vull fer xampanyet. Jo no sé, a la cuina de casa teva, si tens més magatzem que cuina o més cuina que magatzem.
Ara estic amb reformes, perquè precisament haig d'adaptar-ho una mica, perquè ara, clar, estic sense restaurant, i llavors el que faig és que, clar, jo directament vaig i cuino a casa del client, com a chef personal, o me'n vaig a fer aquestes passejades silvestres en què després cuinem tots en plan taller i això, no? Però clar, haig de tenir alguns preparats fets, no? I llavors aquests preparats ocupen espai, també.
I aquesta és una de les coses que moltes vegades un es reinventa, no? Com deies, la Yolanda Bustos l'hem vist molt en diversos restaurants al llarg de la teva carrera culinària, i ara dius, ara no tinc restaurant i ara me'n vaig a la natura. De fet, aquesta és una de les coses que moltes vegades pensem que un cuiner o cuinera ha d'acabar en un restaurant. Hi ha moltes maneres de cuinar, no?
Exacte.
I què més millor que cuinar allò arran de terra, no?
A l'origen, sí, sí. De fet, abans, ara tinc la sort de que, bueno, tot aquest temps que he estat a més amb el col·lectiu de cuina de cuiners i cuineres de Catalunya, de l'Slow Food, de Quilòmetre Zero, he tingut molta proximitat amb molts elaboradors, pagesos, i amb aquesta gent, doncs ara és quan ells venien abans al restaurant i jo me'n torno ara a fer la cuina des de casa d'ells, no? Directament al productor. I portar la gent directament a l'origen és la millor manera d'entendre el producte, de valorar-ho, sobretot, vull dir que olé ara de totes aquestes experiències que hi ha directament al camp, que és amb el que vull seguir dedicant-me de moment.
A veure, tenim 3 minutets.
A veure...
A mi m'agradaria que et mullessis una mica.
Ai, ai, ai.
Sí, home, clar.
Mira que tenim aquí els camps d'arròs que estan ja a punt d'inundar-se tots ja.
Sí, la veritat
posem
és que sí.
Posem de peus sí. Aquí al camp.
Sí, aquest any ha sigut una mica així.
Sí, hem hagut d'esperar una mica, sí.
Primer no plovia gens, després va ploure tota una setmana
massa,
sencera.
Sí.
A veure, vull que et mullis i m'agradaria molt, per exemple, que em diguessis, per tu, quina és la millor flor per combinar amb un peix blau?
Per combinar amb un peix blau, doncs a mi m'agraden aquestes picantetes, no? Per exemple, tota aquesta família de les crucíferes, no? Però la rapanissa especialment, els caps blancs.
Quina seria la millor flor, per exemple, per combinar amb un gelat de xocolata?
Amb un gelat de xocolata, a veure, pues seria... Aquí podríem posar-hi qualsevol d'aquestes que tenen una mica com de gust de fruit sec o així, o no sé, amb una gardènia, un pètal de gardènia, per exemple, que hem vist abans. En podrien anar vàries, eh?
Mm-hmm. A veure, i aquí a la Fonda, que som molt fans del recuit de drap,
Bon
quina, quina hi posaries, amb el recuit de
dalt? Amb el recuit de dalt m'agraden molt les roses, les violetes, sí, però les roses especialment. Però no les que compra la floristeria, eh? la que ens plantem nosaltres. Sí.
Això és, ho hem de dir-ho, no? Ara que arriba el Sant Jordi.
Exacte.
I que molta gent, mira, ens sentirà parlar de les roses, que no agafi, diguem de les roses aquestes.
No, no, aquella la poseu per fer maco.
Sí, perquè a més...
Estan ruixades i això.
Estan allò,
no,
ambientades, no?
Ambientades, exacte. No, no, ha de ser un roser que us cultiveu a casa. En aquest roser sí que us podeu menjar la rosa tranquil·lament.
Iolanda, aquí a la Fonda normalment fem una pregunta. De fet, més que una pregunta és una situació. Estem al 2022. Mm. Imagina que estem a la primavera, allò, tocar l'abril, a tocar el Sant Jordi del 2032, agafem la portada d'un diari i aquell diari hi ha una notícia que parla de la Iolanda Bustos. 10 anys més, eh? Compte, eh?
Vale.
No cal que diguis la teva edat, eh?
No, sí, sí, ja estaré cap a 60, doncs sí.
Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Ai, doncs mira, que tinc la meva escola de la natura a l'Empordà, jo què sé, alguna cosa així, no? Perquè sí que ho tinc claríssim, que a l'Empordà em quedo, eh?
Com al Vallès no hi ha res i com l'Empordà, enlloc s'hi pot estar.
Per exemple, sí, sí.
Ets feliç, Iolanda?
Molt, molt, molt. I agraeixo cada dia a la vida el poder estar aquí, sentir, i bueno, i com dies com avui que estic aquí amb tu també. Sí.
Va, m'ensenyes a fer xampanyet, ara que m'has donat la fórmula màgica?
Vale, va, sí.
Doncs va, dona'm el cistell, que ja te'l cafo jo. A veure... No,
Cuidado, no punxis, que n'hi ha algunes que punxen, eh,
sí,
també. Les borraines encara punxen.
Sí, bueno,
no, però agafa aquestes de dalt, sí, agafa totes aquestes.
Que ja l'agafo, ja l'agafo.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, no podria ser d'una altra manera, ja que estem aquí a Pals, doncs una cita del nostre estimat Josep Pla, que diu: els eriçons de mar, aquests animals en forma de bola, negres amb un punt rogenc, eriçats de puntes, arrapats als rocs ara eixuts i tocats pel sol. A la costa nord els anomenen garotes i nosaltres garoines, potser per donar a la paraula un punt de suavització relacionada amb el menjar. El que tenen a dins és prou apreciable, sobretot per a les persones a qui agraden les coses que tenen gust a mar. Doncs això és el que volem, que la nostra fonda tingui gust a mar, a muntanya, a pla, a vaques, a ovelles i a flors i a plantes. Adéu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava
és fals.